Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida. Són les 12:20 minuts. Comencem setmana, és dilluns avui, i ja comencem la segona meitat del mes de desembre, 16 de desembre del 2024, i vaja, activem ja el compte enrere. Per Nadal, bueno, primer per la loteria, per Nadal i per final d'any, perquè és que això és ja, són dues setmanes. Aquesta setmana l'acabarem diumenge amb el dia de la loteria, aquest any toca amb diumenge, i a partir d'allí, doncs ja saps com van venint els dies. O sigui, el dimarts és la nit de Nadal, dimecres dia de Nadal, dijous dia de Sant Esteve, i ja no t'explico més perquè ja va prou ràpid tot plegat. Bé, amb tot això, hem de parlar de que aquest cap de setmana ens ha deixat, concretament la nit de divendres a dissabte, als 78 anys, Joaquim Ureña. Era un aquarel·lista de renom, va deixar un gran llegat a les amb obres com, per exemple, El dormitori, una obra de gran format que està exposada al Museu Morera. I Ureña, l'any 98, ja va ser reconegut amb la medalla Morera per la seva gran trajectòria. El director del Museu Morera explicava que és una pèrdua molt important, que perdem una personalitat artística amb una dimensió ciutadana gegant. Això ho ha dit Jesús Navarro aquest cap de setmana, director del Museu Morera. L'han anomenat moltes vegades com el cronista de la ciutat, i entre d'altres coses, doncs, li agradava molt pintar, doncs, la quotidianitat, el dia a dia i les persones. Vam gaudir d'una entrevista amb el Joaquim Ureña dins de l'espai Cosmopolita amb el Cosme García el passat 22 de maig del 2024, i quan ens explicava per què li agradava pintar persones i a on es situava per pintar-les, ens va explicar això.
A mi és que m'agrada molt pintar la gent. I aleshores, clar, al carrer Major tens sempre a diferents hores, hi ha una hora que hi passa el sol, que és per la tarda, a les 3 o així, que vamos, depèn de l'època de l'any, però normalment hi ha un sol molt potent, la gent que ve a contrallum, o pels matins, des de lo que era Cal Riber, veus zones de llum i foscor, i aleshores la gent, quan va caminant, els veus amb uns il·luminats i els altres la silueta en negre. Com que vaig ràpid, els puc pillar, que dic jo.
Doncs aquesta era la veu de Joaquim Ureña als micròfons de COPE Lleida el passat 22 de maig del 2020, d'aquest 2024, a l'espai Cosmopolita amb Cosme García. Descansi en pau, evidentment, i abraçada a la família i amics. Són les 12:23 minuts. Déu-n'hi-do, eh? Ha fet fred avui, eh? Vaja, ha fet fred. A les 7 del matí seguíem a mig grau sota zero de temperatura. Ens hem quedat entre un i dos graus sota zero avui a la zona de Lleida, a la ciutat de Lleida, depenent de si agafem la temperatura de l'Arboretum o de la zona més al sud, a Lleida Femosa. Però hi ha hagut temperatures baixes generalitzades i també un efecte que a les cotes més altes ha estat positiu, per exemple, les temperatures, però ara t'ho explico. A les Borges Blanques també han baixat a 2,7 sota zero, 3 sota zero al Carràs, 1,5 sota zero a Balaguer. A Tàrrega s'han quedat a mig grau positiu, un de positiu a Mollerussa, però Cervera 1 sota 0, 2 sota 0 a Solsona, 2,5 sota 0 a Trem i a Sort, 3 sota 0 a la Seu d'Urgell, 5 sota 0 al Pont de Suert. També hem tingut 3 graus sota 0 a Viella, mig grau sota 0 a la zona de Baqueira, la cota 2.400, però ull, perquè a les cotes 2.500 d'Espot i de Boí, doncs han tingut una mínima d'un grau positiu, 1 i 1,5. A la Pica d'Estats, que està molt més amunt, a 3.143 metres, 9 sota 0. Hores d'ara, 6,3 graus a la ciutat de Lleida, tenim un dia amb sol, tenim força visibilitat, ens hem quedat molt a prop de tornar a tenir boira, però no n'hem tingut, i això farà que avui la temperatura màxima pugui arribar fins als 10 graus. De cara a demà es preveu un dia més ennuvolat, on la temperatura màxima serà més baixa, ens quedarem a 8 graus de màxima, es preveu, i el dia doncs, amb força núvols. És el que farà que tinguem aquesta sensació i efectiva de temperatura més baixa. Això pel que fa a demà, que ja serà 17 de desembre. T'explico ara la notícia econòmica del dia perquè els contribuents poden aprofitar el tram final de l'any per fer certes operacions que els permetin estalviar la factura del IRPF del 2024, que es liquidarà la primavera del 2025, que pot ser, per exemple, des de comprar un cotxe elèctric fins a millorar l'eficiència energètica del seu habitatge. La presentació de les declaracions de la renda serà obligatòria, entre altres, per als contribuents amb rendes de treball superior als 15.876 euros que hagin cotitzat en el règim especial de treballadors autònoms i aquells que hagin cobrat una prestació d'atur. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
12:26, fem una aturada, 40 segons, i de seguida consells legals. Estem a la setmana de la loteria, ja saps per on aniran els trets.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals de proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Cope Lleida. Vinga, que ens arriben els consells legals, com sempre, des de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Els trobes també a Balaguer, a Barcelona, a Viella i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I després aquest número de telèfon, que és fàcil de recordar i que jo crec que és una primera opció molt ràpida i fàcil. 973 28 28 18, 973 28 28 18. És la manera per posar-te en contacte amb Q2 Consultors. Bé, amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I mira, avui ens reunim pel programa tradicional.
Sí, caldria dir de més bon dia i bones festes, pràcticament.
Sí.
Bueno,
sí, senyor.
Sense pràcticament. I el programa tradicional seria el de cada fi d'any, parlar de la loteria.
Sí, la veritat és que això ja fa anys que ens ho vam marcar com a... Bueno, no ens ho vam marcar, però va passar així. Bueno, és un tema que en vam parlar, perquè genera certes històries. Genera certes històries. La setmana vinent, parlarem amb el Josep Lluís Gómez, però com que haurà passat la loteria, que és aquest proper diumenge, la loteria de Nadal, vull dir, la típica i tòpica, doncs anem a recordar cosetes de la loteria. Primer, què és aquesta loteria? Quines probabilitats tenim? Després, quan toque? I després, com ho fem perquè no hi hagi problemes? Perquè tu ara imagina't que, com ho fem per compartir números de loteria i que no hi hagi problemes perquè tu ara imagina't que et toque. És difícil. Com de difícil és?
Pues diuen que et toca el gordo, la grossa, és una probabilitat entre 100.000.
Bueno.
Aquest any cal dir que és el 212 anys que hi ha loteria.
Déu-n'hi-do.
I que com a única novetat així sobre els anys passats, pues, bueno, podríem dir que hi ha un increment en el muntant total dels premis, segons diu l'organització, en general, eh? O sigui, el gordo sigui 400.000 euros per dècim, els grossos no canvien, però diguem-ne que no hi ha pràcticament cap cap novetat. I parlaríem de lo típic, no? La fiscalitat, què passa amb aquell dècim que el perdo, que el fico a la rentadora, que me'l roben...
Bueno, espera, ara que dius la fiscalitat. Fins a quina quantitat no em resten?
Ara en parlem. Ah. També parlarem d'aquell dècim que tu deies que es juguen entre varios, de la caducitat i tal. Fiscalitat, el primer que ens
diu.
Això va canviar l'any 2012 i segueix exactament igual. Els primers 40.000 euros queden exents. Estem parlant de la loteria de Nadal, però això és vàlid per la loteria del Niño, pel sex, per qualsevol
altra loteria.
Qualsevol loteria, els 40.000 primers euros queden exents. I a partir
exents vol dir que, Josep Lluís, que si jo guanyo la loteria, jo què sé, a la primitiva, si voleu, qualsevol loteria, 35.000 euros me'ls ingressen en compte i jo els he de declarar?
Aquests 35.000 euros, tot el que sigui per sota de 40.000, són sincerament teus.
Vale.
Quan superem aquestes xifres, primers 40.000 queden exents, i la resta pagarem un 20%. Un 20% que ja no el cobraré. És a dir, quan ja cobra, ja m'ho han retingut, doncs com mos passa la nòmina que hi ha d'això. És a dir, que si em toca el gordo... De
sí, 400, anem a posar, venga, per casualitat, que tingueu una entre 100.000 i toque la grossa.
Si toque 400.000 euros al dècim, ne cobraràs al teu compte 328.000 euros. Vale? És a dir, tindràs una retenció de 72.000 euros. Algú que digui, escolti, i també cal dir una cosa, si juguem entre dos, no vol dir que cada un tribute per 200.000, sinó que primer ens tributem pel total i després la resta és el que ens podem dividir. Amb dos no hi hauria cap mena, però imaginem que els 400.000 euros fossin entre 10. Algú podria pensar, doncs ningú paga res. No, no és així.
Ah, vale.
Hi ha una cosa que hi ha por ahí, que és una qüestió privada, no és que organitza loteries, que és el que se'n diu una assegurança de loteria. Tu pagant aquesta assegurança, el que et diu és que te retornaran aquesta fiscalitat. O sigui, és com si fos un risc d'un sinistre, doncs hi ha una assegurança que es dediquem a això. Cal dir que això no és una aplicació que estigui relacionada amb loteries i apostes de l'Estat, i que aquesta devolució després tindrà que ser declarada hisenda com a guany patrimonial. Val?
O sigui que tampoc net-net no és.
Net-net del tot no és. Val. Ahí estem. La fiscalitat ja ho tenim clar. Anem a veure amb aquelles qüestions una miqueta més punyents, perquè això està clar, no? Aquell dècim que es perd, que ens roben, hem de pensar que els dècims són documents, diguem-ne, al portador, és a dir, cal tindre, no? Aleshores, per evitar aquestes contingències, doncs sempre estem a lo mateix, no? Fer una fotografia del dècim, firmar-los per darrere, ficar el DNI o algo que els identifiqui. I si passa qualsevol cosa, el primer que hem de fer, sobretot abans, si podem, de que es celebre el sorteig, doncs anar als Mossos, a la policia, a la Guàrdia Civil, als jutjats, per denunciar això i que intentar pues, que això se retingui i que ningú s'ho pregui. Mm-hmm. Clar, això, en determinades quanties, quan estem parlant per sota de 2.500 euros, és pràcticament impossible perquè es cobren en ventanilla, amb els premis més grossos, sí, no? Aleshores, notificar que he fet a l'assessoria jurídica de Loteries i Apostes de l'Estat a fi i efecte de que intenten ficar remei de retindre aquesta quantitat. Ja dic, quan és un premi inferior a 2.500 euros, malament rai, no? Les demés, com que tenen que ser cobrats a través d'un banc, doncs poden fer-ho així. Això per una part, perquè el perd compte amb aquell que el trobi i se'l quedi. No seria la primera vegada que això d'aquí és condemnat penalment, perquè és una apropiació indebuda, com quan ens quedem qualsevol cosa que ens trobem por ahí, un ordinador, una joia, el que sigui, el que se'l trobe.
És que d'aquest tema ja n'hem parlat i en parlarem l'any vinent. Trobar-se qualsevol cosa no implica ja que tu pots quedar.
No.
En principi.
Tenim l'obligació d'anar davant de les autoritats, depositar-ho allí, les autoritats ja faran el per què de buscar la propietat.
De totes maneres, Josep Lluís, si tu trobes un dècim i no està marcat ni res de res, la llei et diu que has d'anar a la policia i dir, escolti, mai he trobat això.
Correcte, pensem que...
Però si te'l quedes, no es pot demostrar que no fos teu.
Bueno, i tu imagina que jo estic abonat amb un número, amb una oficina de loteries, estic abonat amb un número i aquell número se sap que me l'han donat a mi, perquè jo me n'he portat 10 que són pel tal. Aleshores, a vegades... Qui sap? I, a més, resulta que d'aquell número no solament estic abonat, sinó que en tinc una fotografia. A veure, Sí que sé.
O sigui, a veure, si jo em trobo un dècim...
L'haig de portar a les autoritats perquè busquen el seu... D'això. Suposo que les autoritats el que buscaran és des d'on s'ha venut aquell dècim.
I si no troben el propietari?
Bé, si no troben el propietari... O sigui, la llei, en qualsevol cas, parlem d'un ordinador, parlem d'una joia, parlem de cèntims, parlem del que sigui, preveu uns mecanismes. Primer intentarà buscar el d'això, i el que la llei estableix, la llei catalana, és un sistema d'una recompensa, més enllà de la voluntària que pugui donar a la persona. L'altre dia, per cert, faig un parèntesis... Jo, amb una companya que és de fora de Lleida, pues, intercanviem el número. I em va dir, diu, aquest tocarà. Dic, per què? Diu, perquè resulta que tenia 600 euros per comprar loteria per diverses persones, es vaig perdre, i una persona va anar i es va tornar. Per tant, això té que portar bona sort. O sigui, bueno, que bons samaritanos sí que n'hi ha. El que diu la llei...
O sigui, perdona, que si no vens dilluns vinent és que t'ha tocat. O sigui, ja és un avís,
no,
això.
No.
Eh?
No. Soc tan dolent, que m'ho callaria i vindria.
Vale. Bueno, la llei ja preveu això...
I preveu que hi hagi un sistema de recompenses, en qualsevol cas, val? En funció de la quantitat aquesta. És una petita recompensa, més enllà dels voluntaris, i aleshores, bueno, si transcorre el termini, no vol dir que jo m'ho puga quedar, sinó que la recompensa seria d'una altra manera, i bueno, però no m'ho permet quedar-me-ho ni directe ni indirectament. Quan fico el número a la rentadora, o quan faig alguna bestiesa, que el trenc o el que sigui, amb aquest d'aquí és igual, tenim que acudir a l'administració de loteries, ficar aquesta, diguem-ne, entre cometes, denúncia, donar els restos a veure si es poden reconstruir, perquè ho enviaran a la Fàbrica Nacional de la Moneda del Timbre, i en el top pitjor dels casos, pues, seran els tribunals el que digui jo. El tema és que no en quede cap vestigi, i aquí ja podríem tindre més problemes, ¿vale? Una altra situació que a vegades se dona, pues que hi hagi un número compartit i que algú se'l quede, o com demostrar a qui pertany aquell número. Bueno, aquí estaria aquella situació típica de ruptures d'amistats o de temes familiars. Aquí lo normal és que compartim aquest número, pues, mitjançant, no sé, una fotografia amb un WhatsApp o algun tipus de coses. Ja tenim alguna espècie de document informal completament i que puguem demostrar allò que a vegades les paraules es emporta el vent, no? Tornaríem a estar el mateix d'aquell que es troba un dècim. L'apropiar-se d'un dècim és un delicte i com a poc estarem obligats a tornar els diners, si no és una alguna qüestió. Cobrar premis conjunts? Pues bueno, en fi, deixeu molt clar. Més que res, efectes de fiscalitat, que després, si el cobro jo i després el comparteixo amb tu, que ningú pugui pensar que aquí, amb aquest compartir, hi ha una donació, sinó que és algo conjunta.
Clar, ull amb això, perquè igual tenim la mala sort de que ens toque i llavors encara no ho farem bé. Si jo, per exemple, comparteixo un dècim amb una altra persona, ja les plataformes online, les aplicacions, sí que permeten ja directament especificar quin tant per cent juga cada persona. Entenc que això, a efectes legals, automàticament ja ets propietari només del 50%, no de tot el dècim, i a efectes legals de declaració de la renda, tot això ja està arreglat. Però amb el dècim físic...
Sí, no, la primera situació estaria molt clara, i amb el dècim físic, si resulta que el guardes tu i és de tots dos, pues jo el que diria és que bueno, anem a l'endemà, després d'un bon almorzar, bueno, anem a una oficina bancària, obrirem un compte en nom dels dos, i d'aquell compte sortirà en direcció al teu compte una quantitat i en direcció al meu compte una altra. O sigui, crec que cal...
Que és el que has dit abans, el premi comput, o sigui, el premi paga els impostos que ha de pagar, tant si és que l'ha comprat una persona o l'han comprat 10.
Correcte, seria així, no?
No, és que jo ho vaig pensar, això de, vale, ens el dividim entre 10 persones, 40.000 cada un, i així no paga ningú. No, l'Estat ja ho té previst, això.
Sí, a part de que això seria, al final, si es permets aquesta... Això seria una enganyifa, no? Això sempre faria coses rares, no? I després hi hauria el tema, ja finalment, si tenim aquella meravellosa sort que ens ha tocat poc o molt, pues no oblidem que els premis caduquen. Tenim un plaç de 3 mesos, ¿vale? Per cobrar-lo. Menys de 2.500 euros podem cobrar-lo a qualsevol punt de venda. Més d'aquesta quantitat tenen que fer a través d'una entitat bancària per allò del blanqueig de capitals. I arribat aquí, només podria dir que molt bona sort a tothom. Sí. I...
Mira, la loteria de Nadal segueix sent una il·lusió, segueix sent una loteria... Aviam, el nom ho diu, és una loteria, les probabilitats és una entre 100.000, que no, vull dir que són moltes, eh? Que ja, vull dir que hi ha molts números, que tens poques probabilitats, és més fàcil que et toqui que d'altres loteries, però segueixen una loteria. I la de Nadal, doncs, és tradició. Sí, a les empreses, a les famílies, als amics, les colles, les associacions, on vas esmorzar, te fiquen allí el numeret. Només passa per aquesta, si t'hi fixes, la del Niño, ja passa un pelet més desapercebuda, tot i que té certa tradició i que a nivell de números reparteix més premis, sembla. Doncs la de Nadal és la de tradició i, escolta...
Jo crec que cal ficar, seguir aquesta tradició, cal això que diu l'anunci, de compartir.
Sí.
Podria explicar l'anècdota que és real, d'una persona d'aquí de Lleida, que coneixo força, no va ser en la loteria de Nadal, va ser en una altra loteria, que se'n va anar a almorzar en un bar i es va quedar 2 dècims. I eren els últims, i llavors ve una persona que en vol comprar un, i aquesta, bueno, no hi havia cap més, i ell li dona un de 2 dècims. Va tocar. I la teoria d'aquest company és que si no l'hagués compartit, no l'hauria tocat.
Doncs mira, un bon exemple per acabar de compartir. I loteria i més enllà, compartir, que segurament viurem tots una mica més tranquils i contents. Josep Lluís Gómez, escolta, com sempre, un plaer. Mira, sempre fa gust fer aquest espai, el de la loteria, perquè això vol dir que ja estem allí a sobre. I, de fet, aquest any cauem diumenge, serà potser una mica estrany, però també és un bon dia per seguir la loteria des de casa. Dilluns vinent tornem a parlar. Gràcies i que hi hagi sort.
Molt bona sort a tothom.
¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el Turrón de Gijón o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a la 1 de la tarda, ho fem parlant d'esports, a la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, la radiografia, com sempre ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon migdia, Ricard.
Va, mira, ens quedem... Ara farem la repassada de tots els resultats, però, Sergi, anem a quedar-nos amb una nova derrota del Lleida Esportiu. Escolta, com s'explica aquesta nova derrota?
Doncs el titular seria per mi bastant fàcil, perquè vam regalar un gol i perquè vam rematar molt malament. Dos circumstàncies que et condueix habitualment a la derrota. Primer, per què regalem el gol? Al minut 4 de la primera part. Una jugada amb atac del Lleida per la punta dreta del nostre atac, és a dir, una jugada doncs, combinativa ofensiva. La pilota ja, en aquest cas, se lluita la pilota, la recupera l'Espanyol, res a dir, la recupera amb defensa, però una passada llarga cap a la banda esquerra de la nostra línia defensiva, a la dreta del seu atac, permet a l'extrem tenir 50 metres absolutament sol per encarar Iñaki. 50 metres. És a dir, una pilota llarga a l'esquerra de l'esquena de la defensa del Lleida permet a l'extrem de l'Espanyol estar sol. El que fa l'extrem de l'Espanyol és fer la passada de l'amor i dos jugadors de l'Espanyol, dos, doncs si el primer no hagués rematat, aquí estava el segon, el Mansa marqué a plaer, a 1 metre de la porteria, l'1-0. Evidentment és una situació absolutament incomprensible, és un error posicional de tot l'equip que amb una passada, amb un atac nostre, pugui derivar amb una jugada, però absolutament d'un contra un, de l'extrem davant del nostre porter. El que té de bo rebre un... Bueno, té moltes coses dolentes, no? Que a la fi van perdre, però el que té bo rebre al minut 3 un gol és que tens tot el partit per endavant per intentar superar el que ja tens, que és la derrota. Aleshores, hagués pogut empatar el Lleida? Sí, sí, perquè va tenir les sensacions de perill a cada córner, amb rematades clares, algunes no tan clares, però sí amb perill, una jugada d'Estacio, la primera part, una rematada al minut 20 molt clara, que la va enviar per damunt del travesser, i a la segona part, doncs, la sensació d'atac, tot i que va haver-hi molta reiteració, i doncs a pilota parada, alguna jugada que es va guanyar línia de fons dos o tres vegades però no se va poder culminar amb una bona centrada i amb rematades doncs a molts jugadors dins l'àrea, doncs van significar aquesta derrota del Lleida. Conseqüències. Home, se porta ara 5 jornades sense guanyar, com dèiem, 4 punts sobre 15. El Lleida estarà en un moment difícil, on les baixes s'estan acusant. És molt fàcil quan se perd recordar-te'n dels que no hi són, perquè evidentment això forma part d'una temporada, però sí que ara el Lleida, doncs, el partit davant de l'Andratx aquest diumenge és de suma importància, perquè ja a les temporades hi ha una cosa clara. Quan tens una bona ratxa, la clau és allargar-la el màxim possible. I quan la tens dolenta, la clau és sortir-ne l'abans possible. Una l'has d'allargar i l'altra te n'has de sortir. Hores d'ara, doncs, el Lleida s'ha de sortir d'aquesta ratxa i això passa, doncs, el pròxim diumenge davant de l'Andratx, un equip que ja porta, atenció, 2 victòries consecutives. 2. Per tant, doncs, guanyava ahir 2-0, claríssimament, al camp a casa seva davant de l'Eivissa, però és que fa 15 dies guanyava el camp de l'Atlético Baleares 0-1. Per dir-te que serà un partit complicat, tot i que l'Andratx estigui a la zona baixa, porti ara 2 victòries consecutives. Això és tot. Recuperarà Marc García a Diego Iglesias, que va ser baixa ahir al camp de l'Espanyol, i el Lleida està a hores d'ara, doncs, amb el moment més difícil de la temporada. Aviam que se'n surt. Per cert, abans del partit davant de l'Andratx, aquest dimecres hi haurà Copa Catalunya davant del Sabadell a les 8 del vespre, el que serà, doncs, un partit per veure els no habituals.
Gràcies, Sergi. El que sí que és cert és que el Lleida ha sortit de la zona de play-off, té 25 punts i que està, doncs, als mateixos del líder que de les posicions de descens, curiosament, eh? Vull dir que això vol dir que també la categoria està molt apretada. Albert Escuer, no sé si coincideixes amb el Sergi de que el Lleida potser està transitant pels pitjors moments de la temporada, del que portem de temporada.
Sí, home, és evident. A veure, portàvem 8 jornades sense perdre i ara en portem 5 sense guanyar. No? Aleshores, la famosa cuesta d'enero que diuen, no? Doncs sembla que al Lleida li ha arribat ara al mes a finals de novembre, principis de desembre, en part també doncs, pel cúmul de baixes que té, que són importants, i no és una excusa, sinó és constatar una realitat, vull dir, té baixes i en posicions molt importants, i bueno, doncs sembla que la pujada aquesta de gener s'ha avançat al camp d'esport. Jo, de totes maneres, del partit d'ahir, l'únic que qüestionaria seria poder la posada en escena, no? Aquesta manca de concentració. Tu no pots anar al camp d'un filial i que et fotin un gol al minut 3. No?
Clar.
Dius, ostres, perquè a partir d'aquí Lleida va dominar, Lleida va pressionar, Lleida va llançar 1.000 corners, no tinc la dada, però era un setge constant contra la porteria del filial de l'Espanyol. Però els partits decideixen a les àrees i aquí doncs, l'Espanyol la que va tenir la va finiquitar de cine, és una contra de manual, i nosaltres, totes les que vam tenir, doncs no vam encertar. Preocupat? No. No, perquè crec que de la mateixa manera que ara anar caient jugadors per lesions, doncs a poc anirem recuperant efectius i la lliga és molt llarga i, a més, doncs molt igualada, no? Com ho demostra la classificació. Que és a dir, després d'aquestes 5 jornades sense perdre, doncs sense guanyar, doncs estem tot just a un puntet del play-off.
Sí.
No? Bueno, ja hi ha temps.
Molt bé, que això no ens pertoca a nosaltres, suposo que Hansi Flick també els hi va dir, per això que deies, s'ha de sortir concentrat al partit, també va passar al Lluís Companys ahir, on el Barça va rebre un gol al minut 4, bueno, una ocasió claríssima, al minut 2, d'allí surt un córner i a la sortida del córner rep el gol, jugant a casa. Però vull dir que bueno, veig que li passa als més grans, això també.
Algo han avançat perquè amb Xavi recordo més d'un i més de dos partits en encaixar a la primera jugada del partit.
Sí, en menys
d'un minut. Vull dir que en aquest sentit algo han avançat a Lluís Companys.
Molt bé. Recordem que amb hoquei femenil Vilassana ha de jugar demà. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista també ha de jugar demà. El que sí que ha jugat és l'Alpicat, que la seva visita a Vic va perdre 4-3 en un partit doncs, molt igualat, però al final és una derrota. L'Alpicat que, de moment, no sé, Albert, si creus que està fent els resultats que s'esperava que fes l'Alpicat.
Sí, s'ha aferrat doncs, a les possibilitats, o com a mínim no s'ha despenjat, no? Ho parlàvem amb la seva presidenta fa unes setmanes quan va venir aquí a la tertúlia.
Sí.
No li ha passat el que li va passar al femení, que es va despenjar de les primeres de canvi, després el problema que va tenir és que li van faltar dues jornades per intentar lluitar per la permanència. L'Alpicat està allí, que passa que costa, és la hoquei lliga, no? Aleshores és complicat. I en hoquei també és cert que no han jugat lliga Vilassana i Llista, però sí que han jugat competició europea, el Llista, la Europe Cup, eliminatòria fàcil, ja venia sentenciada de Lleida i una altra golejada a la pista de, dels alemanys, i el Vila-Sana va perdre contra la seva bèstia negra, o sigui, en una Champions que ha estat cap i cua. El darrer partit de la Champions femenina d'hoquei de l'any passat va ser, doncs, aquella final Fraga-Vila-Sana, que va guanyar el Fraga als penals, i el primer partit de la Champions d'aquesta temporada ha tornat a ser Fraga-Vila-Sana, amb derrota de Vila-Sana per 2-1 en un partit que va dominar durant mitja hora, però en dos minuts de bogeria se li va escapar.
Bueno. Amb futbol, l'AM femení, que recupera victòria 0-2 davant de l'Sporting Club de Huelva, amb això doncs pugen a la cinquena posició, la darrera que dona accés als play-offs d'ascens amb 19 punts. També repeteixen, com cada any, una temporada més, estem al desembre, però aparentment una temporada més, lluitant pels llocs que donen la posició del play-off d'ascens, amb un equip doncs, que cada any s'ha de reinventar, Albert.
Sí, però bueno, són les coses que tenen, no? Doncs quan tens aquestes circumstàncies, aquestes limitacions també clar, econòmiques. Però bueno, jo crec que la temporada continua sent molt bona. I estem una mica en el que hem parlat moltes vegades del llista, no? Que ja ens hem acostumat a que l'AM ha de lluitar per pujar a primera. Bueno, a veure, escolta, que l'AM és un club que està al Secà de Sant Pere, que hi va la gent, que hi va, que té els recursos que té i que està ja lluitant, com està lluitant per l'ascens, ja em sembla temporada rere temporada.
S'ha de valorar.
Ja extraordinari, no?
És que s'ha de valorar, és el problema, és el que dius. Ens acostumem i ja sembla que... Hòstia, han perdut un partit i sembla que... No, escolta, que el que estan fent és extraordinari. Per tant, a partir d'aquí tot el que vingui és un regal.
Sí, home, clar, vull dir, és que és tremendo. El que passa, bueno, ho hem comentat moltes vegades, la gent, doncs al Jabú ens hi acostumem ràpid, no? Sí. Després quan toca Mortadela, que a mi m'agrada personalment, sobretot amb Olives, doncs ja ens costa una mica més, no? I l'AM des de fa unes temporades ens està donant Jabú, i Jabú del bo, no? Evidentment, si acaba pujant a primera, bueno, ja seria estratosfèric.
I tant. A la tercera federació, el Mollerussa se va perdre la seva visita a Prat, 2-0, i l'Atlètic Lleida va aconseguir empatar 2-2 amb el Vilassar de Mar. Aquests resultats els deixen junts a la classificació. Mollerussa i Atlètic Lleida amb 20 punts ocupen la setena i vuitena posició, només a un punt del play-off d'ascens, per tant, tot molt apretat. En futbol sala, el futsal Lleida va perdre 5-4 a la seva visita a Mataró, i amb vòlei, el Balàfia Vòlei va guanyar 3-1 al Manacor, segueix a la segona posició amb 25 punts. En bàsquet femení, el Cadí-la-Seu guanyava a casa davant del CaixaBank Araski 66-55, i la bona, anava a dir, la bona sorpresa, per mi no ho era, jo apostava, però bueno, això s'ha de jugar, però el bon resultat, el que necessitaven després d'una ratxa de 4 derrotes consecutives, va ser pel Força Lleida guanyant a casa 84-66 amb un al Bilbao Bàsquet, amb una segona part, Albert, sublim, diria, i a més amb una aportació dels dos nous fitxatges que van sortir, més que positiva.
Sí, bueno, jo abans que res m'agradaria ficar en valor el fet històric que es va viure ahir al Barri Nord.
Sí, també.
Dos equips ACB amb dos entrenadors lleidatans a les banquetes. No? Que això, tenint en compte que Lleida és un territori que basquetbolísticament parlant a nivell masculí, doncs tampoc és que, bueno, portem 20 anys sense tastar l'ACB, i a l'ACB ja m'estan 4 temporades i els 11 partits que portem ara, doncs, home, que tenia dos lleidatans, que a més són bons entrenadors i molt bona gent a les banquetes, em sembla que és un fet històric que moltes vegades no valorem com jo crec que s'hauria de valorar, no? Amb el Jaume al Bilbao i el Gerard al Jaio. Pues. I pel que fa al partit, doncs, bueno, sí, fantàstic, no? Vull dir, se'ns va fer fins i tot estrany això d'acabar el partit sense patir, de poder viure els últims 5 minuts de manera tranquil·la. Jo crec que per mi no va ser el millor partit de l'equip aquesta temporada, però sí és cert que va saber aprofitar els problemes, sobretot en atac de Bilbao, i recuperar, això sí que és cert, doncs, bona part d'aquest to defensiu que sempre ha caracteritzat els equips de Gerard Encuentra i que aquesta temporada ens estava faltant. No? Els rivals se n'anaven a 90 o més punts de manera molt fàcil, doncs ahir va quedar 66 a Bilbao, no és normal, és un fet absolutament atípic. No sé si aquest any hi ha hagut alguna anotació, potser el Girona igual de baixa, però a partir de la defensa, bueno, es va construir una victòria en la qual, evidentment, doncs, home, hi va haver dos noms, sobretot un, que va destacar per sobre de tots, no? Va debutar Chevez Woodwin, que en 25 segons se va ficar el pavelló a la butxaca, sí. A l'inicial agafant un rebot ofensiu i anotat un fadeaway, davant un monstre de 2'15", i després que Evander Bush. Jo, per sobre dels números, evidentment són importants, però jo el que quedo és amb la sensació de que aquest holandès el que ens aportarà, i ja ens va aportar ahir, és ordre i criteri. És el que falta aquest equip, no?
A més, aquest jugador...
Els agrada jugar amb molta velocitat, amb molt ritme, amb moltes transicions, però és cert que això no és l'ADEP, que això és l'ACB, i que hi ha moments en els que s'ha de parar. I dic, bueno, aquesta juga amb la llarga. No cal sempre posicions de 7-8 segons. I en aquest sentit, doncs, que Evander Bush té una bona lectura del joc i té una cosa molt bona, de moment d'entrada, i és que no és gens gana. Vull dir, ell és el típic base que el veus disfrutant fent jugar a l'equip, que és el que va fer, no? Va repartir 10 assistències, i alguna més que n'hagués tingut, si no fos perquè els companys van fallar algunes safates. Però, bueno, molt bones sensacions, i adverteixo avui, 16 de desembre, que, bueno, igual m'equivoco, també m'equivoco, però que tampoc ens esperem que Van der Burg faci els números que va fer ahir, 11.5 rebots de 10 assistències cada partit. Però sí que ens aportarà aquest ordre i aquest criteri que crec que necessitàvem.
Se li ha notat, que ja venia rodat, que ja sap el que és la ACB.
Sí, home, quan venia en ritme de competició. Coneix la CB i quan va sortir el seu nom, a mi gent de Palència em deia, hòstia, si us lo lleváis, és un molt bon jugador. Per nostre perfil d'equip, igual que era el del Palència, que és un equip que acaba de pujar, me deien, és un grandíssim jugador. És potser el típic cas d'aquests esportistes que en equips amb unes determinades circumstàncies, uns determinats objectius, en aquest cas poc ambiciosos, entre cometes, perquè mantenir-te a la CB ja és algo molt ambiciós, però enteneu-me el que vull dir, sí. Doncs es troben còmodes i, bueno, troben un hàbitat en el que senten, doncs això, en el que poden fluir. Però que quan donen el pas endavant a un equip amb més exigència, com pot ser el Joventut de Badalona, doncs els hi costa. I també et dic que després d'haver vist uns quants partits d'aquest Joventut aquesta temporada, que em sembla que no juguen absolutament a res, que aquest noi no ha deixat ningú més minuts, em sembla bastant incomprensible. Però ja s'ho faran a Badalona i, mira, sortosament, gràcies a això ha vingut aquí.
Escolta, Albert, propera jornada és dissabte, juguem a casa també davant del Granada. Granada que està en la mateixa posició que nosaltres, de fet són 13, nosaltres 14, 4 victòries, 7 derrotes, i a més hi ha un partit, ho dic perquè jo ara ja vaig mirant, ja ho vaig mirant tot, hi ha un partit Girona-Breogán, que són últim i penúltim. Home, no et diré vital, però seria importantíssim guanyar el Granada.
Clar, és que el tema és que fins ara nosaltres fèiem els nostres partits, i després, bueno, veiem com la majoria de rivals directes fallaven. Però, clar, com és lògic i normal, arriba un moment en què hi ha enfrontaments directes.
Clar.
En la qual cosa, cada setmana hi ha rivals directes que sumen. Aquesta setmana, per exemple, doncs hi havia el Girona-Corunya, amb victòria del Corunya. Fins i tot ha d'anar a Baskonia, que Baskonia, a priori, no era un partit d'un equip de la nostra lliga, però allí està, en 4 també.
Sí,
fins a aquesta jornada. Vull dir que eren enfrontaments directes. I a partir d'ara, doncs, entrem en una fase de calendari que hi ha molts enfrontaments directes, el que vol dir que els rivals, algun cada setmana, sumen sí o sí.
Clar.
I és capdalt que tu siguis un dels que sume davant d'uns rivals directes, no? I ojo Granada, que en porta 4, però és que ha guanyat tots els enfrontaments directes.
Clar.
És curiós, el de Granada, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, la gent diu, no, el Barça, el Corunya va guanyar el Madrid, el Breogán va guanyar el Barça, tal. Bueno, sí, està molt bé això, no? Perquè són victòries que et donen un plus. Però la clau és treure els enfrontaments.
Clar, és que tu sumes i l'altre resta. És que, o sigui, l'altre no suma, perquè és que és així. És així.
No, però és que el Granada els ha tret tots.
Déu-n'hi-do.
Tots. Els 4 enfrontaments directes que ha tingut els ha tret, i a més, jo crec que en un parell de casos, com Breogán i Girona, assegurant-se l'averaix. Vull dir que és tremendo.
Per tant, proper dia, és dissabte això, 8:45 del vespre, una altra vegada al Barris Nord. Ahir Gerard Encuentra va dir que sort en tenim, vull dir que tot suma, però que l'afició també està dins de l'equació de les victòries i, per tant, s'ha de seguir mantenint el nivell,
aquí un dia hem de fer una tertúlia, no sé si monotemàtica, però abordant el tema, perquè, hòstia, l'ambient del barri Nora aquesta temporada és... El meu gust deixa molt que desitjar. Sí. Sort en tenim dels de nucli, que no callen els 40 minuts.
Bueno, doncs ja en parlarem.
Però és un debat profundit. Deixa'm dir-te també que hem viscut una setmana històrica amb una lleietana de 18 anyets, Emma Carrasco, que ha fet dos finals de Mundial absolut.
Molt bé. Albert, que és la una. Ens escoltem dilluns vinent, eh? Bona setmana.
Igualment, adéu.
I des de Lleida, sóc el Ricard Álvarez, demà a les 12:20.